Cadena Cope presenta Converses Veterinàries, amb el suport del Col·legi de Veterinaris de Girona i el patrocini de Centre Verd, el teu espai pels animals.
I com tots els divendres, tenim aquí les Converses Veterinàries. Amb el suport del Col·legi Veterinaris de Girona i també dels amics del Centre Verd. Parlem sempre dels animals i amb els veterinaris i gairebé amb els animals, eh? Tot arribarà. Qualsevol dia d'aquests portarem un animal a la ràdio, portarem un gos, un gat, algun en pensarem. Gràcies per acompanyar-nos. Anem a començar. I avui l'agraïment és per la Laia Borràs, des del Centre Veterinari Raivet, que ens acompanya. Laia, com estàs? Bon dia.
Hola, molt bon dia, molt bon divendres.
Gràcies per acompanyar-nos. Laia, ara que que t'hem localitzat i que estem amb tu al telèfon, t'agraïm moltíssim la teva presència. Situa'ns on estàs, Raivet, i què feu la gent de Raivet en el món de la veterinària.
Mira, Raivet és un centre de referència en rehabilitació i acupuntura animal i estem al mig de Girona, al carrer La Salle, número 37.
Doncs fantàstic, perquè el de rehabilitació i acupuntura veterinària parla d'una alta especialització del vostre centre, no?
Sí, exacte. Nosaltres ens dediquem en aquest sector en la rehabilitació de problemes, sobretot ortopèdics i neurològics, i bueno, una de les tècniques o treballs que fem és el treball amb la medicina xinesa, conegut com acupuntura.
El primer que em ve al cap és, per exemple, gossos que poden haver estat, per exemple, atropellats o que han tingut un traumatisme o fins i tot que per edat tenen dolor, poden rebre aquest tractament d'acupuntura i això
Correcte.
Deu ajudar molt, no?
Moltíssim. Bueno, només fer un petit parèntesi, és que nosaltres aquí on estem, no, coneixem la medicina xinesa només l'acupuntura, no, pel dolor. Però és un altre vessant que pot tractar o més aviat prevenir qualsevol malaltia. Va? És a dir, tenim pacients que venen pel maneig del dolor, però també tenim pacients doncs, que estan amb insuficiència renal i acompanyem en el seu tractament, no, i millorem una miqueta la seva qualitat de vida. Altres animals amb problemes de fetge, és a dir, és una medicina més que s'ajunta molt bé a la medicina convencional, no?
Val, amb la qual li donem una mirada holística a tot el tema de l'acupuntura, no?
Correcte, la paraula és holística, correcte.
Sí. Laia, estem ja passant fred perquè les temperatures han baixat. Què cal recomanar a la gent que té un gos o un gat de companyia a tenir en compte ara que fa fred? Què s'ha de tenir present?
Bueno, aquí el fred ja és una miqueta relatiu. Hem de pensar que els gossos tenen una temperatura major que nosaltres i la percepció del fred no és la mateixa. Ells estan a 38, 38 i mig, vale? Per nosaltres seria ja febre, però és una temperatura normal. Eh? I la veritat és que ells aguanten molt millor el fred. Llavors sí que hi ha animals que són molt més fredolics, no? O animals que són una miqueta grans que necessiten pues, una capa tèrmica, sobretot els dies que fa més fred, però parlem de fred a temperatures de 4 a 5 graus. Temperatures de 10-12 graus, no, el gos no té cap problema.
No té cap problema. Quan baixen més les temperatures, sí que hem de prendre potser algun tipus de precaucions, no?
Sí, bueno, sobretot si tens un gos que ja té alguna patologia d'artrosi, que es pot veure repercutida amb el fred i la humitat, doncs sí que es pot utilitzar el que són les capes tèrmiques, ¿vale? Que no són els abrics. Llavors, ha d'haver un mínim de requisits perquè tingui una utilitat i no sigui més una disfressa.
Clar. Escolta'm una cosa, estic pensant en l'alimentació. Sí que és cert que canvia l'alimentació de l'estiu a l'hivern, no? Potser a l'hivern calen més calories a l'alimentació?
Sí, aviam, el tema de l'alimentació, clar, nosaltres al fer un abordament holístic, la veritat és que ens allunyem bastant dels pinsos, no? Intentem seguir una miqueta més la biologia i la fisiologia de l'animal. Llavors, sí que és veritat, si parlem en quant a quilocalories, que la regulació de la temperatura implica un esforç més energètic, no? Llavors, però estem parlant d'animals, per exemple, que viuen a fora de casa, no? Que dormen a les 5 de la matinada a menys 1, a menys 2. Doncs aquests animals se'ns aporten a l'hivern i llavors necessiten un aport més de menjar.
Molt bé, sempre ens has comentat, Laia, ho recordem perfectament, que quan parlem d'alimentació s'ha de parlar de forma personalitzada, no? No es pot generalitzar.
Sí, bueno, clar, això tot depèn una miqueta de la línia de treball que facis al centre, no? Nosaltres sempre diem que no hi ha millors i pitjors alimentacions, sí que individualitzem les necessitats de cada família. Dintre de les seves possibilitats, doncs, intentem apropar-nos al màxim a la biologia de l'animal i allunyar-nos, doncs, bueno, sí, dels pinsos, això sí, però bueno...
L'altre dia ens va telefonar un oient i ens preguntava de que tenia el seu gos que el veia molt trist. Quan veiem amb un gos trist, pot ser causa de que amagui alguna patologia o pot ser senzillament de que pot estar trist i deprimit? Es poden deprimir els animals?
Sí que es poden deprimir. Els animals es poden posar tristos, melancòlics, davant d'una absència, una pèrdua d'un altre company, davant de la pèrdua del propietari, davant d'un abandonament, val? Passant un dol, i sí que és correcte. Llavors cal distingir una raó emocional, no? O un motiu emocional d'un motiu orgànic, no? És a dir, d'una malaltia. També quan els animals estan malalts, una de les coses que ells ho manifesten és una disminució de la seva activitat. És a dir, no es volen moure del seu jaç, doncs no acaben de voler menjar, no volen sortir a passejar, doncs tot això cal veure amb el veterinari si és un problema d'una malaltia, alguna malaltia que s'està revelant en aquest format, o bé és un problema emocional.
Mhm. Una altra pregunta que se m'acut és també per al tema del canvi estacional. Hi ha persones que durant l'estiu s'atreveixen a posar a la banyera i rentar els seus gossos cada dos per tres, i per contra, quan arriba el fred, deixen de fer-ho. Parlem de l'higiene dels gossos i dels gats. Com ha de ser? Bé, els gats són molt autonetejables, no?
Exacte. Els gats són bastant autosuficients. Llavors, un gat realment no té cap necessitat de banyar-se, no sé, que hi hagi una prescripció per un dermatòleg que així ho indiqui, no? Perquè hi hagi una malaltia a la pell, però ja dic, no... Vamos, no són gaire amics de l'aigua, eh? Sempre hi ha alguna excepció, però no són gaire amics de l'aigua. En quant als gossos, bueno, els gossos si no tenen cap problema dermatològic, el mateix que hi hagi una prescripció de banys, doncs tampoc no necessiten excessivament banyar-se gaire, Cada tres setmanes, un cop al mes, bueno, tot depèn de si és un gos doncs, que s'ha embrutit o s'ha anat a la platja o ha fet la croqueta o no la devia fer, però en principi raspallant bé l'animal, i també depèn molt de la raça. Hi ha animals que necessiten més manteniment de perruqueria pel tipus de pèl i raça que d'altres, no?
Lo de banyar el gos és estressant per l'animal o podem convertir-ho en una cosa que s'ho passi bé i que ho gaudeixi?
Bueno, això és tot habituament, no? Llavors, si hi ha gossos que els agrada l'aigua i gossos que no els agrada l'aigua. Llavors, els gossos que no els agrada l'aigua poden arribar a tolerar a l'aigua sempre que hi hagi doncs, un condicionament positiu, no? I això, quan més petitos comencem a ensenyar-li els jocs en l'aigua, menys problemes tindran a l'hora després de banyar-se. Però ja dic, hi ha gossos que realment entren en pànic quan els banyem. No els hi sol agradar gaire, i sobretot no els hi agrada el secador, no? El soroll després de la màquina del secat, bueno, és normal.
Laia, realment esteu cèntrics a Girona i teniu un gran bagatge i coneixement, per això faig aquesta pregunta que ve a continuació. Ja sabem que hi ha moltes races que estan de moda. Quines són les races que veieu ara de moda en quant a gats i gossos a les vostres consultes?
Aviam, i ara hi ha hagut com un boom de tota la línia Collie.
Sí.
Border Collies s'han posat bastant com de moda. I l'altra, la moda anterior, van ser els Bulldogs. Llavors, jo és el que més veig. Border Collies, Bulldogs, torna una miqueta als pastors malinois, també. Aquestes són les que jo a la consulta veig més.
En gats segueix tot igual?
En gats, gats com a europeu...
Clar.
és el que més es veu.
Laia, la persona que està pensant si la seva casa és vàlida o no vàlida per tenir un gos, com hauria de ser idíl·licament una casa que tingui per poder tenir un gos? Ha de ser molt gran, molt petita, ha de ser... Depèn de com sigui el gos, no?
Sí, bueno, una miqueta, això és una cosa molt interessant, perquè moltes, molt poques persones, no, es plantegen si poden satisfer totes les necessitats físiques i emocionals i econòmiques que implica tenir un gos. Llavors, més que espai és temps. Encara que visquis en una casa petita, a casa del gos, tinguis una casa gran o tinguis una casa petita, normalment dormen, no fan gaire cosa més. L'important és quant de temps tenim per dedicar-li a ensenyar-li, a ensenyar a passejar, a portar-lo en àrees on pugui conviure amb altres gossos, a portar-lo a la muntanya, és a dir, a fer esport amb ell, i després, si tens, un, per exemple, un border collie, són animals de treball, no? Li puc dedicar temps per satisfer aquesta necessitat bàsica de treballar, llavors, i per altra banda, evidentment, quin pressupost tinc, perquè hi ha un cos associat quan estan sants i quan estan malalts també.
A més, a més hi ha una inversió que s'amortitza molt bé, que és la de la revisió anual amb el veterinari, que és obligada, i que a més estalvia molts diners perquè preveu moltes malalties i mals de caps futurs, no?
Sí, aviam, fer les revisions, encara que tinguem el gos sa, sobretot quan les visites estan amb un veterinari holístic, per exemple, a la nostra consulta, clar, el poder visualitzar o diagnosticar la malaltia des de diferents punts de vista ens permet molt fer la preventiva, més que la curativa. Llavors, això és un avantatge que tenim a les nostres visites. Sí que és veritat que les visites rutinàries doncs ens permeten una miqueta fer un seguiment, no?, de la salut i si detectar si hi ha alguna mancança en l'animal.
La preventiva es fa també via alimentació, via... Com es fa? Amb rutines per al dia a dia? Com s'aconsegueix?
Bueno, nosaltres quan fem la preventiva preguntem tot des de la nutrició, no? És a dir, sabem que som el que mengem, per tant els animals també són el que mengen i conviuen amb nosaltres, per tant això és la primera regla. Llavors fem una valoració nutricional de què coses podem millorar i què no, i què doncs estem més limitats en aquest nucli familiar. Després hi ha d'haver una revisió emocional, és a dir, l'animal està satisfet com a gos o està massa humanitzat o quin rol en la família està desenvolupant, val? I després, evidentment, les rutines i la seva activitat física. Un cop tenim aquests tres pilars, no?, satisfets, l'animal normalment o les persones no ens posem malalts.
Molt bé, Laia, vaig fer una pregunta tornant al tema de la rehabilitació. En aquest cas, per exemple, de patologies com, per exemple, la displàsia de cadera, que és un tema terrible per aquells gossos que pateixen, què podeu fer vosaltres a Raimet en un cas com aquest?
Pues bueno, nosaltres el que fem és primer valorar el tipus de displàsia, perquè tot i que les displàsies, la manifestació de la coixera no només depèn del diagnòstic de displàsia, sinó que hi ha molts factors en l'animal, el genètic, el pes, l'alimentació, la seva activitat física, la raça, etc. I llavors fem un maneig del dolor i un acondicionament de tota l'estabilitat de la cadera, no? Llavors cal veure la displàsia com es manifesta en cada animal. Tenim gossos displàsics que estan fent agility perfectament, no? Llavors, és com un animal o una persona deportiva es fa mal i segueix fent esport, doncs li permetem seguir sense necessitat de tants fàrmacs, no?, o prendre un tractament crònic de per vida.
Clar. Una pregunta important. Arnès o collar?
Ah, sempre arnès. Bueno, depèn quin arnès. Han de ser arnesos en forma d'H o d'I, que són els que subjecten a l'animal, no fan restriccions. Tots els arnesos restrictius fan patir a l'animal de les portes del davant i del coll.
Clar, i això acaba amb complicacions, no?
Sí, exacte. Tot el que sigui restrictiu, clar, va molt bé perquè no tiren en el passeig, però la reflexió que hem de fer és, els hi hem ensenyat a passejar, perquè el que no podem fer és sortir al carrer i pretendre que l'animal vagi al nostre costat. Clar. Perquè l'animal és un animal exploratori.
Està clar. Laia, i aquest és el tema del passeig. Com ha de ser el passeig?
Bueno, el tema del passeig, hi ha d'haver un aprenentatge a fer el passeig, hi ha d'haver una part on l'animal doncs, pugui fer les seves necessitats, una part on l'animal pogués comunicar-se amb altres animals de forma lliure, sense la restricció de la corretja, perquè la comunicació canvia completament entre els animals, i després hi hauria d'haver una mica d'interacció amb el propietari, no?, de joc. Sortir a passejar amb el mòbil a mà, doncs, no és passejar.
Clar. Clar, clar, és una altra cosa. Això és un tema molt important, no?, perquè veiem passejar molta gent amb el mòbil a la mà, precisament, no?
Sí, clar, i el passeig ha de ser una cosa mútua i disfrutar els dos del moment, i això reforça el vincle, reforça el respecte i reforça doncs, que l'animal respongui davant d'una crida teva o respongui, bueno, sigui més obedient o te tingui més confiança, genera vincle. Llavors, clar, si nosaltres fiquem una pantalla entre mig, doncs no hi ha una comunicació, els animals ens estan observant constantment els nostres moviments i el que estem fent, no? Llavors, a part d'evitar problemes, no? A vegades te pots trobar amb animals que no són amics, doncs ja pots fer, evitar el contacte, no? I evitar una baralla. Estem amb el mòbil, doncs no ens podem anticipar.
I més està pendent perquè les deposicions, per exemple, del gos serà un signe a tenir en compte per veure també l'estat de salut, no?, que té l'animal.
Les deposicions són importants en quant al tipus, bueno, forma, tipus, si hi ha contingut sense digerir, el número, el volum. Llavors, amb alimentacions naturals, sí que les dues coses que veiem principals és que com són molt més digestibles i molt més assimilables, doncs les caques són molt més petitones, no fan pudor i quasi no beuen aigua els animals. Vale? Llavors, quan fan normalment amb pinços, doncs són caques molt grosses, no?, que a vegades el propietari es sorprèn del volum de femta pel volum de menjar que ingereix. Bueno, doncs aquí està la capacitat d'utilitzar el que menja, no?
Clar, entenc que, per tant, si mengem bé, aquest animal viurà més, no? Més i millor.
Si mengem bé, estem a fer un aport energètic molt millor a tot el nostre sistema celular, per tant, tots els òrgans funcionen amb major capacitat, per tant, tens menys possibilitats, no?, de que els òrgans emmalalteixin, no?, que al final se posin malalts.
El pèl i la pell de l'animal també és un signe a tenir en compte, no?
El pelatge és un signe, evidentment, que és com el nostre cabell, com les nostres ungles, és una cosa que hem de valorar, de si perpèn, de si canvia de color, de si surten canes de manera precoç, si se li trenquen les ungles, tot això ens indica l'estat nutricional de l'animal.
Les ungles s'han de tallar o només en aquells casos de gossos que potser caminen poc i els hi creixen massa?
Correcte. Les ungles, en principi, en un gos que és pedagog, amb una activitat normal, en principi no necessita tallar-les. Sí que se'ls necessiten tallar els espolons, perquè aquestes no s'utilitzen, vale? I van creixent i es poden cargolar i es poden, això sí, fer una ferida al coixinet. Animals que caminen menys, que són més grans, sí que s'han de revisar les ungles, perquè moltes vegades ja caminen malament i les erosionen més d'una banda o d'una altra, llavors s'han d'anar una miqueta com aplomant.
Cadena COPE presenta Converses Veterinàries, amb el suport del Col·legi de Veterinaris de Girona i el patrocini de Centre Verd, el teu espai pels animals.
I mare meva, quantes coses que hem après avui i quantes coses que ens ha explicat la Laia Borràs des del Centre Raivet. Laia, eternament agraïts, eh?
A vosaltres, com sempre.
Recorda'ns on te trobem a Raivet, on es troba el vostre centre veterinari.
El nostre centre està al carrer La Salle, número 37.
Perfecte, també teniu una pàgina web, crec que raivet.com,
sí.
És?
Correcte, i les xarxes socials també teniu molt que veure.
Molt bé, doncs estarem pendents de vosaltres, veure tot el que feu i tot el que podem aprendre i com ens podeu ajudar amb la nostra mascota. Laia, molta sort, salut i fins aviat.
Gràcies, igualment.
Tornem d'aquí 7 dies en aquestes converses veterinàries amb el suport del Col·legi Veterinaris de Girona i els amics del Centre Verd. Fins la propera setmana. Adéu-siau. Adéu.